Quins són els responsables que cada dia, quan obrim un diari, ens sorprenguem, ens emocionem, ens indignem? El treball dels fotoperiodistes és denúncia i testimoni. El treball dels fotoperiodistes que avui ens acompanyen ha servit per immortalitzar moments tan diversos com els últims anys de Salvador Dalí. Pep Guardiola mantejat pels jugadors del Barça després de guanyar la Champions. Les cares desfigurades de 15 dones pakistaneses atacades amb àcid. Estem parlant de 3 fotògrafs, com són el Jordi Cotrina, guanyador del Premi Quim Regàs de periodisme. Bon dia, moltes felicitats, Jordi,
bon dia,
ara que t'ho puc dir cara a cara. El Pedro Madueño, de la Vanguardia, un altre clàssic també. Pedro, bon dia.
Bon dia, Jordi.
I l'Emilio Morenati. Què tal, Emilio? Bon dia, moltes gràcies. Bon dia. Fotògrafs o fotoperiodistes, com se us ha de dir? O com us agrada que us diguin?
A mi m'agrada la paraula fotògraf, no? Crec que és una paraula molt maca, l'etimologia és foto, luz, grafia, escritura, o sigui, una persona que escriu amb la llum és, per mi és un ofici extraordinari.
Cotri?
Fotoperiodista estaria bé.
Fotoperiodista?
Sí, fotoperiodista, sí. De fet, el que intentem és reflexar unes situacions que s'han de documentar i s'han d'explicar unes històries. Llavors, jo crec que la paraula fotoperiodista seria correcta.
Emilio?
Sí, jo també. Jo crec que el fotoperiodista és el que hace foto para el periódico, para la prensa. Por lo tanto, está bien definido así ese término.
Aquesta bossa de qui és?
És mía.
És teva, Emilio.
Sí.
Tinc una cosa que al costat jo explico perquè si la gent sàpiga, això és ràdio. A mi no m'agrada que la gent miri la ràdio, m'agrada que la gent l'escolti, però he d'explicar coses que s'han d'explicar. Jo normalment tinc una cadira al costat meu on estan dipositats els diaris de paper. I a sobre dels diaris hi ha una bossa que ha col·locat l'Emilio, aquí sobre, que no penso tocar, evidentment. Aquí dins portes una càmera?
Sí, sí, claro.
Oh, claro.
Claro.
Val. Tu, Jordi, no sé on t'has deixat la teva bossa.
La tinc allà, però jo no porto cap càmera. Ara l'aniré a buscar, per això.
Ah, no portes càmera,
no,
tu?
Ara no, perquè vinc aquí a fer una...
Oh, però sempre vols... I tu, Pedro?
Jo sempre porto com una part del meu cos, una petita càmera, que la porto aquí a la cintura.
Efectivament.
Aquesta, perquè això, vaig pel carrer, ara acabo de fer una foto aquí a travessera Gran Via, perquè vaig fent fotos de la crisi a Barcelona.
Sí.
I a part porto l'equip aquí, amb una motxilla amb rodes.
Sempre, o sigui, aviam... Normalment, si aneu a sopar... Emilio, tu vas amb màquina o no? Amb càmera?
Sí, yo siempre intento... No sé, ahora con eso del iPhone siempre llevas la cámara encima.
Ah, claro.
Pero normalmente, si... Ya pasé la época esa del iPhone, en el que uno juega con el Instamatic y le da efectitos a todas las fotos, y he vuelto, como todo tiene un plazo y una moda, pues he pasado de esa moda de nuevo a la cámara convencional, a mi 50 y 28, que es el que siempre llevo en mi cámara...
Perdón, 50-28.
No, 50-35, pero...
Perdón, ¿qué es? Porque, claro, la mayoría de gente, bueno, los cuales aquí presentes...
Son lentes fijas que, bueno, son lo tradicional. Lo convencional del principio de la fotografía eran lentes que simulaban a lo que el ojo humano ve, que es un 50, y eso es lo que yo normalmente llevo como parte del equipo, y siempre, sí, siempre va conmigo.
Vale, ¿Cotri?
Acostumo moltes vegades a dur una petitona. Sí, sí, una petitona.
Sí.
Però és veritat que se'm va quedar sense bateria, la vaig tindre carregant allà, i com que és veritat que jo acostumo a fer més temàtica esportiva, que has de dur un altre tipus d'equipament, em veig una mica allunyada, o sigui, ara mateix he quedat molt retratat per la meva manca de professionalitat davant de dos grans hipermonstres com són ells
dos. No, però és veritat que tu fas, bàsicament fas fotografia esportiva.
Sí, però per exemple, una tonteria l'altre dia a la Revetlla, a casa d'uns amics, van començar a encendre bengales. És una d'aquestes coses que tu vas a fer algú de rebella i són situacions com més allò de... Jo no les he fet, però per l'equip a vegades a diari. Els diaris són coses, situacions de carrer d'una foguera normal. Però potser la gent tirant uns petardos, obrint unes bengales a casa seva, doncs és difícil perquè no tens aquesta proximitat. I l'altre dia en una casa van obrir unes bengales, al fons es veia la seva família, i vaig pensar, mira, això és una fotografia que de cara il·lustra potser la quantitat de petards que es consumeixen per rebella i tal, i vaig fer un parell de fotos que jo crec que podien reflectir allò.
Com el Pedro, evidentment, porta aquesta aquí permanentment. Tu vas sempre amb aquesta càmera a la butxaca, sempre.
Sí, sempre. Si anem a sopar, la meva dona té el plaer de portar-la al gosso, que per mi és molt més còmode.
Està bé.
I facilita més.
Ara hi ha una cosa...
Imagina't que ara venint cap aquí et trobes al... Qui és el Drogba? Drogba està per Barcelona, van dir?
Ahir, bueno, sí, deien, sí.
Imagina't que el trobo aquí creuant presència espacial sense camareta. Clar, penses, soc un autèntic burro.
Bueno, això no passa.
S'ha de dur.
Escolta'm, De la mateixa manera que amb un periodista, quan vas a un sopar, quan feies esports et preguntava, bueno, què, com veus el Barça? Encara alguns ens ho pregunten igual, eh? O ens pregunta, bueno, com veus el país, com sortirem de la crisi? Amb un fotògraf, el que li diuen habitualment quan va a un sopar és, tira'm una foto, fes-me una foto, o quan arriba al casament d'algú, escolta'm, per què no em fas tu l'àlbum com a regal de casament? És així?
No, i si et coneixen una mica, t'asseguro que mai demanaran fer una foto d'un casament. Sí, sí.
I a tu, Cotri?
És així, és així. El que sí, és veritat que alguna vegada el comentari surt, escolta'm, a tu et faria res fer-ho? Jo crec que no. També que coincidim amb el Pedro, si et coneixen, és una mica de dir, aviam, aquesta persona si vol vindre com a convidat, o si no.
Ah, efectivament.
Però és...
I Emilio?
No, sí, yo no tengo problema. Yo normalmente si tengo una especie de vicio natural de sacar mi cámara, hacer una serie de fotos, normalmente también, bueno, uso la cámara para cuando no me interesa la conversación decir me voy a hacer una foto.
Entonces, está bien eso. Està bé, està bé. Escolta, Emilio, recordes l'última fotografia que has fet?
Pues ayer salí a hacer crisis, como habitualmente hago, bueno, crisis económica, nosotros estamos ilustrando diariamente, hay noticias que hablan del tema de la subida y bajada de la bolsa, no solo en España, en Europa, sino también en el mundo entero, que como agencia internacional de prensa tenemos que contar un poco, no solo lo que está pasando aquí, sino además utilizar la fórmula de contar desde aquí lo que está pasando también en otros lugares, en el resto del mundo, y lo que hago es salir por la mañana, cuando no tengo ninguna tarea adjudicada directamente, tipo manifestaciones o alguna cosa que me lleve directamente a cumplir un horario, pues salgo a hacer fotos de crisis. Y ayer, concretamente, pues bueno, uno se da una vuelta por el mercado, observa, mira, y siempre consigue hacer algo. Siempre.
¿Su última foto es de un mercat?
Yo normalmente ahora lo que me interesa mucho es el movimiento del euro, dónde cae, en qué manos, hacia qué manos va. Ilustrar la crisis, esta crisis que está un poco es superficial, hay mucho drama, pero es muy difícil contarla. Uno tiene que emplear recursos para que fotográficamente quede plasmada esa crisis, y eso es complicado. Entonces tienes que dar mucha vuelta a la cabeza, y el mercado te da esa posibilidad de intercambio de dinero, de gente pensándose qué se va a comprar, cómo se va a gastar ese dinero, y algunas veces eso cuadra fotográficamente.
Pedro, ¿la última foto? ¿Es aquesta que m'has ensenyat abans?
No, bueno, la última foto sí, sí. Fa 5 minuts, sí, sí.
I aquesta l'has fet aquí baix?
Aquí baix, sí, a travessera Calvet.
Va, i tu, Cotrina?
Ahir el president del Barça, Sandro Rosell, va fer una valoració de la temporada anterior i va ser l'última informació que vaig anar a cobrir. I llavors és una fotografia que surt avui, em sembla que un espai generós de 5 columnes al periòdico. Jo crec que és una foto correcta, una valoració, una roda de premsa, com si diguéssim, però bueno, es deixa veure.
No puntualitzar algo, yo, es que la foto anterior, que estaba pensando un poco que hice yo antes de ayer, era es curioso porque yo venía hace 3 días de cubrir los enfrentamientos en Asturias, donde los mineros se enfrentaban a la policía casi de forma, bueno, violenta, muy, muy, muy gráfica, y lanzando así unos cohetes que impactando con la policía llegaban a provocar incluso heridos. Justamente ese día llegó aquí y en el mismo día estaba cubriendo la noche de San Juan, que eran esos mismos petardos, pero esta vez de forma muy festiva, ¿no? Mm-hmm. O sea, es decir, es lo glorioso y lo increíble que tiene.
A tu t'han segrestat a casa, ¿no?
Sí, sí.
¿Quant temps?
Bueno, fue un día, menos de un día.
Sí, sí, bueno, menos de un día. Los nassos, sí. Bueno, menos de un día, sí, claro.
Bueno, a mí me pillaron a las 6 de la mañana y luego, bueno, pues hubo ahí un...
¿Vas pasar por o no?
Perdón.
¿Vas pasar por?
Sí, claro, sí. O sea, mentiría si dijera que no he sentido miedo, pero bueno, fue 15, 16 horas que se hicieron eternas, ¿no? Pero no solo para mí, sino probablemente más para mi madre.
¿T'han ferit amb un atemptat a l'Afganistan?
Uh-huh.
¿On? ¿On? ¿Cómo van ferir?
Bueno, pues íbamos en un convoy empotrado con los militares estadounidenses y el coche donde yo iba empotrado, que era un coche blindado, bien pertrechado, pisó una mina de 200 kilos y volamos todos. Entonces, bueno, pues hubo bastantes heridos y yo fui uno de ellos.
Joder. En situaciones así, ¿un si troba o si fica?
Me traduce esas palabras.
Sí, en una situación como esta... ¿Uno se encuentra o se mete?
Bueno, la responsabilidad que uno adquiere, como por ejemplo en el caso de Jordi o en el caso de Pedro, al trabajar como fotoperiodista tiene que asumir una serie de responsabilidades. Él es como si dice, pues yo no quiero ir a hacer fútbol molesto, que es lo que le llamamos a nosotros lo que no es de primera o segunda división, ¿no? Nosotros como agencia de prensa internacional tenemos que asumir una serie de compromisos en el que decir no, no vale. O sea, yo considero que el periodista de agencia es un todoterreno que tiene que valer para competir con Jordi, que es un experto en fútbol, y también presenciar un frente de guerra y salvar de alguna forma los muebles haciendo un trabajo en el que estés contando qué es lo que está ocurriendo.
Pedro, per tu, quina, si jo et demano tres, jo sé que un és impossible. Les tres, la pregunta que li faig a ell, després a vosaltres, per tant teniu capacitat de pensar més temps que el Pedro, eh? Les tres millors fotografies que has fet mai, tu me'l sabries dir o no?
No.
O algunes que, perquè sentis especial carinyo, que diguis, mira quina foto més bona ha sortit...
No, resultaria molt difícil. Són 36 anys fent fotos i ara ha hagut de tot, no? Però no tinc una foto o tres fotos que... No, no sabia dir-te. La foto que més, per exemple, més m'ha costat, això sí, va ser entrar en el món Dalí, perquè em va costar 2 anys de treball de pujar cada dia a Púbol. I va ser una feina durant 2 anys per aconseguir una foto. I això...
Una foto?
Sí, una foto.
Quina era?
Era la foto de la cara del Dalí amb una sonda que li entrava per al nas després de 3 anys de reclusió que ningú va veure del Dalí. Jo vaig aconseguir ser el primer en entrar després de 3 anys.
Perquè ell va acceptar?
Ell va acceptar, però perquè vaig ser la gota malaia que finalment el Dalí, bueno, pues que passi aquest home que ve cada dia a veure'ns i finalment em va deixar entrar, no?
Cada dia?
Gairebé cada dia.
Anaves allà? Anaves a la Anaves, Cuba?
Sí,
anaves a la Pus?
Sí, plegava de La Vanguardia, de la meva feina a La Vanguardia, llavors agafava un R5 que tenia, un entrepà que em preparava la meva dona, i pujava, a vegades fins i tot per la nit, pujava, trucava, passava, sentia el cello que li tocava una infermera seva gairebé cada nit, a vegades posava l'himne d'Espanya, que li posaven amb un casset d'aquests de platja, i amb l'himne d'Espanya moltes vegades s'anava al llit, o escoltant Tristan i Isolda.
Carai.
De Wagner, perquè era un gran wagnerià.
Jo no tinc aquestes històries per explicar, no em preguntis això, no puc competir.
Explicaré una d'un col·lega que va treballar al periòdico i que va treballar a Mundo Deportivo, que és el Joan Vilaprinyó, a qui he vist jo vestit de metge a la clínica CPIO per intentar fer una fotografia a Maradona.
Veus, jo aquestes històries no les puc explicar.
Vestit de metge. Vestit de metge de color verd amb no sé què, i vaig pensar, jo aquest tio què fa? Sí. I va treure la foto.
Sí,
la va treure, home, clar. La va treure.
No, l'última vegada que jo recordo una cosa així a l'hospital va ser quan operen a Cruyff del cor. Així me'n recordo de gran moguda allò allà
a Sant Jordi.
Sí, a Sant Jordi. I eren a esperar, aviam si sortia per una finestra o alguna cosa així. Sí. I clar, una cosa...
La teva millor foto, Jordi, o no te recordes?
No. Quasi bé, recordes fotografies perquè la gent, o sigui, vas allà al diari, els companys, no? Veuen, ostres, m'agrada molt la foto d'avui, ostres, collonada la foto, mira, la canviarem, posarem...
O la foto que ha tingut més èxit, teva?
No, normalment són coses d'aquestes de futbol i són coses que estan fetes quasi bé per casualitat, no? Vull dir, coses que surten i ja està, no hi ha un treball així de preparació i de dies, no?
Llavors. I tu, Emilio?
Jo tampoco, o sea, a mi me cuesta... Yo sé que ha habido situaciones que me ha... en la que he trabajado quizás accesos a una cárcel en ¿qué te digo yo? En Afganistán para fotografiar talibanes, por ejemplo, me llevó 6 meses, el tema de las mujeres atacadas con ácido me llevó casi un año de trabajo, o sea, es decir, sí, vas intentando obtener una fotografía en la que tú tienes en tu cabeza que luego no corresponde con la realidad y que de alguna forma... hay un trabajo de postproducción detrás que eso no se aprecia luego en tu mejor foto. Dice, esta es mi mejor foto. Y dice, hostia, pues, pero tú no sabes lo que hay detrás de esta fotografía. Aunque yo sí pienso, y hay un lema que nosotros siempre tenemos, que nuestra mejor foto es la última que hacemos, ¿no? Es decir, ¿quién eres? ¿Qué fotógrafo eres? Esa es la última. Tu última fotógrafo es quién eres tú. Por eso, en esta profesión no se debe de vivir de la renta, ¿no? O sea, lo que eres es justamente lo que haces.
Estem parlant amb tres periodistes, fotoperiodistes, fotògrafs, digueu-li com vulgueu, l'Emilio Morenati, que treballa per Associated Press, el Pedro Madueño, que és fotògraf històric de La Vanguardia, i el Jordi Cotrina, fotògraf també històric ja del periòdico. Pedro.
Sí, no, jo m'agradaria, retomant les paraules de l'Emilio que tu li vas preguntar, lo de la por a aquesta professió, i sobretot l'Emilio s'ha trobat moltes més vegades que jo o que el Cotrina. Hi ha una part que et cega, és a dir, quan estàs ficat en un conflicte, en una situació de perill, jo no sé si l'Emilio estarà d'acord o no, però hi ha un punt que et cega, o sigui, no ets conscient del perill, perquè tu el que persegueixes és fer la millor foto possible. A vegades jo m'he trobat en situacions que després he analitzat i he dit, ostres, t'has passat, o sigui, has posat en perill potser massa la teva vida per aconseguir una imatge, no? I llavors hi ha aquest punt d'inconsciència. Mm-hmm. També és veritat que la gent que es fica amb aquests saraos tenen que tenir molt clar i el cap molt fred per saber fins on pots arribar, però tot i així sempre hi ha un factor de risc i és el que li va passar, per exemple, a l'Emilio, que va saltar pels aires amunt.
Hi ha una fotografia que vas fer que no sé si és que la vas estar buscant, si és casualitat, si és que va aparèixer allà, i és una fotografia, diríem, d'aquelles que no sé si s'emprenya que es diguin estètica o no sé, que és una fotografia d'aquell colom que sortia volant d'una de les finestres del Palau de la Generalitat el dia que es trencava el tripartit. Allò va ser que ho vas buscar, sort, que algú va agafar i va dir, quan va veure la fotografia, va dir, escolta'm, aquesta fotografia com a símbol del que ha passat em va molt bé aquí i, per tant, és feina d'un periodista de la redacció. És a dir, com aquella fotografia s'eleva a ser una categoria que és, cony, és un colom que surt d'una finestra del Palau de la Generalitat i, en canvi, s'eleva a la categoria d'una fotografia que queda molt bé en una portada d'un diari, com La Vanguardia, en aquest cas.
Bueno, això és un conjunt de coses i és com la tormenta perfecta, no? I en aquesta ocasió, aquesta fotografia va ser una tormenta perfecta. Com es fa una tormenta perfecta? Primer tens que observar, és a dir, nosaltres es passem el dia mirant, més que fent fotos, jo crec que a mi m'agrada molt mirar, no? I durant l'espera de que entressin pel Palau de la Generalitat el cotxe del llavors president de la Generalitat, Pasqual Maragall, jo estava observant i vaig veure els tres coloms amb aquest balcó de la Generalitat, que precisament hi havia un escut de darrere dels tres coloms. I de seguida vaig associar els tres coloms amb el tripartit. Vaig començar a fer fotos als coloms fins que un colom va marxar volant i clac, també li vaig fer. Aquesta simbologia que jo en aquell moment vaig veure clara no basta amb que jo també ho vegi clar, sinó que el director del diari també aposti per aquesta imatge, perquè el director José Anticlà va portar a portada del diari en una aposta arriesgada. I una mica és el que parlava abans, no? Que en aquest ofici tenim moltes vegades mancança d'apostes, no? De sortir-te una mica de lo normal, diguem-ne, de lo que la gent està acostumada. I la gent, afortunadament, ara té una cultura visual molt important, no? I està a l'abast de tothom tenir fotos com aquesta, per exemple, dels tres coloms, que faci una valoració positiva.
Cotri, tu vas recollir el quart premi Quim Regàs ara fa uns dies de periodisme, no de fotografia, és a dir, aquí l'ha guanyat des del director, l'actual director de TV3, exdirector de RAC1, Eugeni Sallent. El premi Quim Regàs l'ha guanyat, per exemple, el Ramon Besa, en So On. Qui més hi havia que l'havia guanyat el premi? La Mònica el va guanyar,
sí,
la Mònica
de Ribes, i l'Òscar, el dibuixant.
I l'Òscar, efectivament. I per què et van donar, home, per plasmar fotografies com la del gol del Koeman que va donar el Barça a la primera Champions? Aquella foto històrica de darrere de Koeman, aquella foto és...
Sí, però
és cotrina.
Sí, però jo és un fruit de la casualitat.
No, bueno, el fruit de la casualitat, no, però és la fotografia.
Evidentment que si jo estic xerrant amb algú al costat o me'n vaig a fer una cigarreta, sí, a fora de l'estadi...
No, però la va bé.
Cotrina, no siguis modest, que fa 40 anys que es coneixes i
molt
modest.
No, però és així. Però Cotri, no saps en cap moment que allò passarà.
Sí, però normalment el fotògraf en aquell moment la majoria devien estar davant.
No, però jo estava al costat de Cotrina a Wembley. Jo hi era, perquè jo hi era. I aquella foto no la vaig fer. Entre altres coses, perquè el Cotrina portava una òptica molt més llarga que la meva i és una foto feta de porteria a porteria i després molt ampliada, com bé sap el meu company. I jo no la vaig fer, i Cotrina la va fer. Vull dir, que hi ha algú, no?
Però aquella fotografia ha passat a la història, però és una fotografia que es veu des de darrere, una altra fotografia, la de Guardiola mantejat.
Però veus aquesta fotografia de Guardiola, que molta gent la recorda perquè es va publicar en portada i contraportada del periòdic, una doble pàgina, la portada aquella, la va fer molta gent. Aquella escena està publicada per decenes de fotògrafs. El que passa que aquí sí que és important l'edició en el diari. I en aquell, jo crec que el periòdic aquell dia va fer una aposta diferent absolutament als altres diaris, que va ser, en lloc de presentar l'equip amb la copa, va presentar aquesta foto amb les mans enlairant el Guardiola. Llavors, aquesta aposta diferent va ser, bueno, va cobrar molta notorietat en el quiosc, a partir de que és una imatge absolutament diferent a les altres portades.
Hi ha un oient, per ser Emilio, que em pregunta per una fotografia que et van retocar la Razón.
Et sona això o no?
Sí.
Què va passar?
Sí.
És que, perdona, és que no, ara no estic...
Bueno, fue una sorpresa. Aquel día ya la portada en sí era una especie de escándalo y lo fue todavía un poco más cuando caí en la cuenta que habían utilizado una foto mía como parte de una especie de acoso y derribo contra un grupo de personas.
Explica qué va a ser pasar exactamente, sisplau.
Bueno, pues una foto que yo hice durante la campaña electoral... previo a la campaña electoral, que uno sale a la calle a hacer fotos de ambiente. Uh-huh. Había una serie de pósters colocados en la pared que anunciaban los salarios de los banqueros y las caras de algunos banqueros españoles, ahora, gente que estaba vinculado con la banca, y entonces La Razón la usó para eliminar, para sustituir la cara de esos banqueros por líderes estudiantiles que estaban preparando una protesta al siguiente o los próximos días, ¿no? Esos nombres, o sea, esas caras de los estudiantes aparecían con nombres y apellidos, y de alguna forma era un poco un busca y captura, ¿no? De una serie de chavales que desconozco si en realidad estaban en busca y captura o no, pero yo me sentí muy 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 afectado por aquello porque
era una
de las fotos. Bueno, pues rápidamente en APE tiramos de nuestro código deontológico y en esos casos lo que se suele hacer es hacer que el periódico rectifique y reconozca de alguna manera que ha habido un error y que lo que han hecho no debe producirse. Y así fue, o sea, hubo un cruce de un intercambio de mails y de razonamientos en general entre mi compañía y la dirección de La Razón, y al final rectificaron argumentando que aquello no solo estaba mal, sino que además no se volvería a hacer, ¿no? Entonces, bueno, es suficiente.
Perfecto, acabo, a la seguida. Cotri, ¿vas a Londres o no?
Anem a Londres.
Vas als Jocs Olímpics de Londres?
Anem a veure, aviam, si... Què, hi ha molta expectativa de medalles? Tu que...
Ara jo toco més tangencialment, ara... tot el que ho tocaré també.
Home, que serà un espectacle segur,
Escolta,
no? Escolta,
serà un espectacle segur. És el gran orgasme esportiu, no? És a dir, gent, a més amb horari europeu, que és molt d'agrair pels mitjans i per la gent que som...
No arriba al punt d'excitació, apassionament absolut del futbol.
Del futbol, evident, però és un bàlsam fantàstic. I unes vacances magnífiques poden seguir uns Jocs Olímpics. Quants en portes ja, tu, Jordi?
Des de Barcelona.
92, 96, 2000, 2004...
Sí. 2008.
2008, 2012... Home, Déu-n'hi-do.
Bé, sí, mira.
Amb uns quants,
sí.
Cap on te'n vas tu, Emilio?
Sí, jo també en voy.
Vas a Londres, també?
Lo que pasa que a mí me asignan un poco más que para hacer el deporte, como no soy ningún experto en deporte.
Tú vas a hacer...
Pues me dan a hacer un poco la naturaleza muerta de los Juegos Olímpicos.
Claro. ¿No?
O sea, un poco...
Naturaleza muerta, m'agrada sí, aquesta expressió.
Sí. I
tenia
bueno...
de fer uns Jocs Olímpics aquí la naturaleza muerta com a periodista. No ho descarto.
Bueno, no se sabe, nunca se sabe. No, a mí realmente sí me interesa mucho toda esa... Eso que ya hice, por ejemplo, en el tema del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, que, bueno, me inventé ahí una historia que eran los sin entradas, ¿no? Los que no pueden entrar en el estadio a ver el fútbol y se conforman en una televisión conectada a una batería donde todo el barrio va a ver el fútbol ese día, ¿no? Esa foto, de alguna forma, que es la otra cara del fútbol, en este caso será más que la otra cara de las Olimpiadas, pues será también un poco... Hay una cuestión de seguridad que hay que cubrir, hay una cuestión de esa otra cara también de los olímpicos, que es muy interesante. Yo tengo el lujo y el privilegio de contarlo para la mayor agencia de prensa del mundo.
Que es la agencia de prensa, efectivamente. ¿Alguna cosa más que vulguis destacar, estimat?
No, yo no me'n vaig a Londres, pero me'n vaig a San Sebastián, pero de vacances.
Ah, coi.
Home,
interessant.
Amb la cabra a la butxaca.
Amb la cabra a la butxaca.
Per cert, com no podia ser cap altra manera, i com sou un gremi raro, com la mare que us va matricular tots plegats...
Ja hi som.
Hola, Jordi, felicitats per portar a tres cracs del fotoperiodisme al teu programa. He disfrutat molt, Ignasi Paredes.
Grande, Nacho.
El coneixeu, no? El coneixeu, no? Us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat. Jo sóc dels que sempre he disfrutat molt veient les fotografies dels mitjans. Sempre he disfrutat molt. Jo crec que eleva la notícia a un nivell espectacular. Jo he disfrutat molt amb grans periodistes. Hi ha gent, fotoperiodistes, hi ha gent que, per exemple, li tinc perduda la pista. Recordo que hi havia... Sóc molt fan i ho sap de les fotografies que fa el Madueño.
per exemple, quan ja arriben les eleccions, d'aquestes fotografies artístiques que canvien la portada d'un diari, de les fotografies que el Cotri fa o de les fotografies que l'Emilio ha de fer entrant dins de mons absolutament indecents moltes vegades. Però jo recordo que hi havia un fotògraf al periòdico que feia sobretot la foto artística aquella que sortia als dominicals, que va fer un llibre, es deia Nacho... Represa?
No, era del periòdico?
El periòdico va fer un llibre. Nacho Represa, es deia?
No, el Jorge Represa.
Jorge Represa.
Feia molts retrats a nivell d'espectacles.
D'espectacles?
Sí.
Va fer un llibre fins i tot.
Sí, home, sí, retrats.
Era un retratista d'aquests magnífics.
Sí.
Però torno a repetir. I vas descobrint i vas fent amic de gent i de valores el que feia el Vilapri, la gent que fa fotografies esportives al Mundo, a l'esport. No. O sigui, jo sóc un gran fan del món del fotoperiodisme. Per tant, moltes gràcies a tots tres. Ha estat un plaer. I felicitats, Jordi, pel premi.
Gràcies, Jordi, per convidar-nos.